Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Periodista amb això? Jo dic, et trobes amb això i has dit, jo vull saber-ho tot del que passa aquí darrere.
Clar. Bé.
Però perquè generava conflicte de moral.
Sí. Sí, sobretot per això, perquè ja no és la meva responsabilitat només, no? És a dir, per no depassar aquesta dona. I són dones que són joves, que són, normalment tenen situacions més precàries, no? Uh-huh. Llavors, a mi em generava un conflicte de dir, estic abusant dels meus privilegis, no? I a part que sents relats de les donants que són durs, perquè és cert que cada cop les medicacions són molt menys, tenen menys efectes, i és a dir, que es porten millor, vull dir que està avançant moltíssim, no?, tots els tractaments, però encara sents relats de donants que tenen problemes mèdics, és a dir, que tenen des d'inflors, mal de caps, malestar, no?, com regles molt doloroses, a intervencions quirúrgiques, no? Vull dir, que sí que són les menys, sí, però també encara passa, no? Jo crec que això s'ha de tenir en compte, no?
Clar.
Perquè si no es parla de... No, ho fan per amor i l'altruisme i tot es romantitza i s'invisibilitza molt els processos pels que passen aquestes dones i per mi és important garantir el benestar d'aquestes dones, no?
Hi ha una cosa important del que has dit al principi també sobre la relació amb les dones que donen un òvul, que és anònim.
Mm-hmm.
O sigui, llavors tu no saps... Qui et va donar l'òvul?
Desconeguda, estimada desconeguda, així es diu el llibre, per això. Mm-hmm.
I...
No ho sé, ni ho sabré mai, en principi.
O sigui, és il·legal saber-ho, d'alguna manera.
Sí. I això és una tendència que Europa està canviant, eh? És a dir, és dels pocs països, Espanya, que queda on la donació d'òvuls és anònima per llei. L'últim país en canviar, en abolir l'anonimat, que es diu, va ser França el 2022. Fins aleshores sí que era anònim. Abans va ser Portugal i els països van canviant la seva legislació. Sobretot també perquè els fills de donació cada cop tenen una edat en què poden dir la seva, no? Clar. I sí que hi ha certs moviments, no?, de fills per donació anònimes que diuen, jo vull tenir una informació sobre la meva ascendència genètica. La majoria ja no demanen, no busquen una figura materna o paterna, no?, perquè tenen els seus pares, no? I al final pare i mare és qui és, no?, qui cuida, qui aguanta, no?
Hi ha una qüestió que ara... o sigui, l'has parit tu.
Sí, però encara que no l'hagués parit, també podria ser el meu fill, no? Si l'hagués adoptat o...
Evidentment, però vull dir que ja és un altre nivell.
I l'he gestat, sí, sí.
Es pot, evidentment, és molt més comprensible, o potser n'hem parlat molt més, que un fill que ha estat d'acollida o que ha estat... que ha acabat sent adoptat, perdona, busqui els orígens i busqui la família i els motius, fins i tot, de per què no va quedar-se en aquella família. Però tu estàs introduint el de... l'origen purament genètic.
Clar.
Tu voldries saber-ho?
Sí. M'ha costat molt arribar fins aquí, eh? M'ha costat molt. Sí, pel meu fill. No tant per mi. Pel meu fill, perquè em sembla que és una informació que té dret a tenir-la. De fet, hi ha un dret, eh? Hi ha un dret establert, que és el dret a conèixer els orígens biològics i genètics. Vull dir que estem vulnerant un dret ja amb l'anonimat, no? I no hi ha un dret a ser mare. Llavors aquí ja hi ha un conflicte, no? Però és que sobretot per això, per tenir una informació mèdica. Clar, el meu fill no sap quin és el seu historial mèdic per part de mare.
Clar.
I és una informació que una clínica privada doncs la pot tenir, perquè sí que sap quina és la seva donant, no? Llavors...
Hi ha algú que té aquesta informació, clar, a banda del qui ha fet les
clíniques privades,
concret,
clar.
Però no el sistema mèdic. És a dir, ningú, que és una mica... Podria ser una mica absurd per una banda, perquè dius, home, si aquesta informació pot ser decisiva per al futur de la salut d'aquesta persona, perquè tinc antecedents genètics d'algun tipus de malaltia o d'algun tipus d'afecció, seria lògic que la tingués els professionals de salut, també.
A veure, es fan moltes proves mèdiques a les donants per evitar que, evidentment, que hi hagi aquesta possibilitat, no?, que s'heretin a malalties genètiques. Ara, una persona pot desenvolupar una malaltia genètica amb 40 anys i no la tenia amb 20 quan va donar, no?
Uh-huh.
Vull dir que és una informació que el meu fill no tindrà i que em sembla injust que no la tingui, la veritat.
M'has parlat d'un dubte moral entenc, respecte a la persona que és donant. Vas tenir dubtes també morals de si tu eres millor o pitjor mare pel fet de que l'òvul fos teu o no?
No, és que millor i pitjor mare, em sembla que això de millor i pitjor mare és, hi ha un concepte...
O no? Més mare, saps què vull dir?
Sí. Bé, hi ha el terme del dol genètic, que és una...
Dol genètic?
Sí, que és una qüestió que jo desconeixia, em sembla que és bastant poc conegut en general, no? Que és, bueno, així s'ha encunyat, no? És aquest sentiment de pèrdua o de tristesa o d'incertesa, de ràbia, de por, cadascú el viu a la seva manera, o no el viu, també, però doncs tots aquests sentiments que t'ha... Bueno, que tens quan no pots llegar els teus gens a un fill, no? Quan hi ha aquest buit genètic amb el teu fill, no? I és una cosa que a mi sí que moltes dones s'ho plantegen abans d'accedir a la donació d'òvuls, no? A mi no em preocupava, perquè penso, escolta'm, perquè els meus gens han de ser millors que els d'una altra dona, no? I no hi crec, en el determinisme genètic, vull dir, crec que ens anem fent a mesura que anem visquent, no? I compartint, i... però sí que és cert que un cop ja ha nascut el meu fill, sí que ha passat això. Sí que, a part, no s'assemblen res a mi, físicament. I llavors sí que hi ha hagut moments de pensar, no ets del tot fill meu, no? Així ho explico al llibre, no? I és una sensació com difícil de pair, però que ja l'he anat col·locant i que té... molt a veure, jo crec, també amb una herència cultural que tenim, no?, dels vincles de sang, no? Perquè per jo no li dono cap credibilitat, això, és a dir, per mi els vincles es fan, per mi el vincle és una, no?, el vincle de parentiu és una decisió, és un consens, és un compromís, no és un gens compartits, no? Però, i també ho explico així al llibre, no?, a vegades sentia com si tingués una anciana conservadora dins, no?, que em picava amb un bastó, no?, i em feia sentir allò que no penso, en realitat, no? Però te n'adones de com hi ha idees que tens molt, molt interioritzades, no?
El llibre és això? És a dir, el llibre ha estat una... No sé si dir-li una teràpia, eh?
Però una mica, una... sí.
Sí?
Una mica de teràpia. Bueno, jo crec que escriure sempre és una mica terapèutic, no? Sempre. Sí, el llibre ha estat... Bueno, hi ha una part, com bé dius, d'investigació, no?, i de recerca, i de voler compartir tots aquests coneixements i aquesta informació que jo no em vaig trobar en el seu moment, no?, i voler aglutinar-ho tot en un llibre i també fer-ho accessible, no?, en el sentit, perquè sí que hi ha literatura acadèmica, diguéssim, sobre aquests temes, però així en primera persona i baixat una mica a la terra, sí que jo no me la vaig trobar i ho vaig trobar a faltar, no? O sigui, aquest és un dels motius pels quals vaig començar a escriure el llibre, però sí que hi ha un viatge personal i un viatge emocional al llibre que per mi ha estat molt important, sí, ha estat sanador.
Què li explicaràs al juny?
Acabo el llibre dient, què més vols saber? L'última frase del llibre és aquest, què més vols saber, no? Doncs li explicaré tot el que necessiti saber i intentant sempre ser el màxim de transparent i empàtica. I mira, vaig parlar amb una filla per donació de semen, al seu cas, no? Que ella em deia que el més important a l'hora d'explicar als fills és generar com un espai de seguretat, de complicitat, en què els fills per donació puguin dir tot allò que senten, no?, pel fet d'haver nascut o de no conèixer la seva ascendència genètica, no? Llavors jo intentaré generar això, no?, un espai en què si el Juny té preguntes les pugui fer i que jo no em senti amenaçada com dient, vols dir que no m'estimes? Vols dir que no sóc prou mare? No? Això crec que és una cosa que passa, no?, als pares i mares de perdonació.
Això que estem sentint, què és?
ja ho he posat al principi i dic, ja m'estic emocionant. És l'Isa Colam. És una havanera salvatge, dic, preciosa, i que, bueno, m'ha acompanyat al llarg de la meva vida amb la meva parella i és important en un moment del llibre.
Que el pot explicar?
Sí que es pot explicar.
No, com vulguis.
Bé, és el moment en què em diuen que no podré tenir fills de manera biològica i que necessitaré un òvul de donant, no? I, a part, la doctora em va deixar un missatge al mòbil dient, escolta'm, que al final no ha funcionat, això de la in vitro no funcionarà, ànims, no? I un dia d'hivern vaig sentir aquest missatge al metro, va ser com una mica colpidor, i després quan vaig arribar a casa em vaig posar aquesta cançó a tot drap, no? Com que m'abracés, i sí,
Júlia Bertran, Estimada desconeguda, és el llibre que, més enllà de la teràpia que estàvem dient, perquè escriure, com deia, sempre és una teràpia, la pulsió periodística d'intentar entendre una cosa que t'arriba de nou, hi ha una qüestió clara, que és deixar per escrit el que tu no t'has trobat.
Totalment.
Vull dir que algú que estigui en un moment similar al teu pugui fer un llibre com el teu i dir, veure per on ha passat aquesta persona.
Totalment. La idea és col·lectivitzar aquestes preguntes i aquests dilemes que jo estic veient que tantes dones ens estem fent de manera individual. Llavors, què està passant? Per què no estem parlant d'això, no? I per què? Perquè tots aquests tractaments de reproducció assistida al final són solucions individuals, mercantils i privades a un problema col·lectiu. Mm-hmm. I això no ho dic jo, ho diu una estudiosa del tema, no? Ho diu Sara Lafuente, que és una de les sociòlogues amb qui he parlat. Llavors és com no ens posem sobre les nostres espatlles, no? La solució a un problema que és social i és el que... hi ha un problema en la forma en què tenim de reproduir-nos, perquè cada vegada estem accedint més a... necessitem més aquestes tècniques. Que jo no en tinc res en contra, al contrari, tinc un fill gràcies a les tècniques de reproducció assistida. O sigui, no hi ha cap mena de discurs tecnòfob o neoludit aquí, en absolut. Però sí que crec que n'hem de parlar, sobretot per garantir que totes les parts implicades tinguin assegurats els seus drets i el seu benestar, no? Ja siguin les donants, ja siguin els fills per donació o les persones que accedim a aquests tractaments, no?
Júlia Bertran, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
Igualment, moltíssimes gràcies.
Estimada desconeguda, editorial La Campana. Les 12 i 10 minuts. Actualitzar la informació amb el Nil Sant Martí. Bon dia, Nil.
Bon dia.
Pau Bonastre, bon dia.
Bon dia.
Israel avisa que reprendrà la guerra més cruenta quan acabi l'alliberament de dones i de nens.
Sí, l'exèrcit hebreu ha assegurat en un comunicat a les xarxes socials fa uns minuts. Diuen que han treballat per generar les condicions per a un procés polític, l'actual, que permeti que els hostatges més vulnerables puguin tornar al país, parlant literalment, de fet, de nens i mares, però que tan bon punt s'acabi aquesta treva necessària pels alliberaments, els combats tornaran i que ho faran amb tota la determinació. L'objectiu, això sí, ja conegut, el que han anat repetint, desmantellar del tot Hamas. De moment, però, encara queden com a mínim 2 dies de treva i d'entrega d'hostatges per part dels dos bàndols al conflicte, si la situació no es torça. El proper alliberament ha de ser aquesta tarda, si bé encara no se'n sap la xifra exacta de persones que alliberarà Hamas, en aquest cas, i també dels presos palestins que pugui alliberar Israel com a contrapartida. I amb tot aquest context, a aquesta hora, centenars de persones es concentren ja al capdamunt del Passeig de Gràcia de Barcelona per exigir que s'aturi el que descriuen com a genocidi d'Israel contra Palestina i també contra la inacció d'Europa. Una de les protestes, ja en van més d'una desena a Barcelona, justament per exigir a Israel que aturi la massacre. També pendents a aquesta hora de Madrid, on el PSOE és a punt de començar un acte amb què pretén fer pinya després de l'anunci de l'amnistia i de les protestes de la dreta i els ultres al carrer. Intervindrà Pedro Sánchez, que també podria parlar del Pròxim Orient, i s'hi esperen milers de militants de tot l'estat espanyol. Anem cap a Madrid. Roger Parcivà.
Sí, aquest és un acte, el primer gran acte de partit que fa Pedro Sánchez des de la seva investidura. Serà també la primera vegada que Sánchez parli directament als militants en un acte públic i amb el rerefons, evidentment, de tota l'atenció generada amb la llei d'amnistia. Intervenen per acompanyar Sánchez, l'expresident Zapatero, la presidenta del partit, Cristina Narbona, tots els membres del seu govern i gairebé tota l'executiva, així com diversos líders territorials com els de Navarra, Madrid i País Valencià. El PSOE ha aconseguit omplir un dels pavellons del recinte firal de Madrid en capacitat per 6.000 persones.
Pendents, doncs, els propers minuts, tant de la intervenció de Pedro Sánchez com també de les que el succeeixin. Més qüestions a aquesta hora del matí. L'Agència Catalana de l'Aigua avisa que és altament probable que calgui fer arribar vaixells per fer front a la manca d'aigua cada cop més greu que hi ha al país. Així ho ha dit aquest matí al Via Lliure el director de l'ACA, Samuel Reyes, que aclareix, però, que encara queden alguns mesos de marge.
Ara el que hem de fer és treballar entre 2 i 3 mesos per acabar les instal·lacions i tenir-ho tot lligat. Mentrestant anem parlant amb diferents empreses de vaixells i ara vam parlar també amb la ministra i li vam transmetre la nostra preocupació de la situació, buscar punts on es podria recollir aigua i tenir-ho llest. Que cal? Ho portem. Que podem estalviar-ho? Doncs no ho portem, perquè l'aigua per vaixell és realment cara.
Tot preparat, però també amb la confiança que hi pugui haver precipitacions. Si no n'hi hagués, Reyes apunta que la necessitat d'haver de recórrer fins a aquest extrem no seria abans del mes de març i el cost d'aquesta aigua seria 5 vegades superior. I la sequera i la calor de la tardor també han tocat de prop el sector de la neu. Aquest cap de setmana han obert les primeres estacions d'esquí, però la majoria s'esperaran el cap de setmana que ve i hauran de recórrer, de fet, a la neu artificial. Sí que confien que el fred arribi d'una vegada amb l'entrada ja al desembre, com ha explicat a RAC1 el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Antoni Segarra.
A partir del dia 2 hi haurà una mica de precipitació. No grans precipitacions, però bueno, suficient. I sobretot, poc vent, que ens permetrà fer neu, i molt de fred, que ens permetrà fer neu d'una manera molt eficient.
Les estacions que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat són la majoria del Pirineu, engegaran la campanya divendres 1 de desembre. Ara ja hi ha obertes Baqueira Baret a l'Aran i Ordino Arcalís a Andorra.
Els esports, tenim en marxa a aquesta hora la cursa de Moto3 del Gran Premi de València, l'últim Gran Premi de la temporada. Anem cap al circuit Ricardo Tormo de Chest, enviat especial de RAC1, Quim Salvador.
Vuitena volta de 20, lidera el neerlandès Colin Beyer, seguit pel japonès Ayumu Sasaki i el turc Denis Onyo. El català Xavi Artigas és últim, 23è, després d'haver hagut de fer dues voltes llargues de penalització per causar un accident en el que han caigut dos pilots. A un quart de dues, cursa de Moto2, amb el valencià Aron Canet arrencant des de la pol, i a les 3 la de MotoGP, que decidirà el títol entre Pecco Bagnaia i Jorge Martín. L'italià en té prou, acabant entre els 5 primers per ser campió. El madrileny necessita restar-li 15 punts o més, per exemple, guanyant la cursa, i que Bagnaia no acabi entre els 10 primers. La pol és d'un català, Maverick Viñales. També serà l'última cursa de Marc Márquez amb l'equip Repsol Honda.
En futbol, a la Lliga F, tenim un partit en directe a aquesta hora, al minut 13, Atlètic de Madrid 0, Granada 0. El Levante Les Planes rebrà el Madrid Club de Futbol a les 4 i el Barça jugarà al camp de l'Atlètic Club. A la primera divisió masculina, el primer partit del dia serà a les 2 entre el Villarreal i Osasuna. Un quart de 5, Real Societat Sevilla, 2:15, Cádiz Real Madrid, i a les 9, Betis Les Palmes. I a la primera federació, en joc ara, el Cornellà Barça Atlètica Palamós, empat a 0 al minut 13.
I pel que fa al temps, els núvols baixos i les boires que encara hi ha en alguns punts del país duran passar una tarda, més estones de sol, però l'ambient continuarà fred, amb moltes màximes entre els 10 i els 15 graus. Aquesta nit reapareixeran les glaçades al Pirineu i s'estendran per més zones de l'interior. Demà a la tarda arribaran alguns ruixats al Pirineu, que seran en forma de neu a partir d'uns 1.700 metres.
Coneixer el musical del que tothom parla. La història interminable. Aprofita la nostra oferta exclusiva de Black Friday. Compra la teva entrada del 20 al 27 de novembre amb un 25% de descompte i gaudeix del musical aquesta temporada. T'esperem al Teatre Apolo de Barcelona.
Entrades a lahistoriainterminableelmusical.com.
On et portarà la mar aquest hivern? Amb MSC Cruceros podràs visitar el bressol de la cultura al Mediterrani embarcant directament des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs a partir de 479 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència de viatges o a msccruceros.es.
La terra s'asseca, els boscos cremen, els rius es desborden i els pols es desgelen. Necessites més motius per fer el pas i lluitar contra el canvi climàtic?
Ha arribat l'hora que tots posem el nostre gra de sorra i ajudem el medi ambient frenant junts les emissions de CO2. Canvia't a energies renovables. Truca al 900 906 807 i ajuda'ns a combatre el canvi climàtic amb l'energia renovable de Barcelona Energia, la comercialitzadora elèctrica pública de l'àrea metropolitana.
Barcelona Energia, 100% renovable, 100% honesta.
Excelentia presenta dues òperes al Palau de la Música Catalana. El dia 7 de desembre, La Bohème de Puccini, i el 9 de gener, Aida de Verdi. Dues de les òperes més famoses de la història de la música. Venda d'entrades a les taquilles i a palaumusica.cat. La Bohème i Aida. Música de qualitat amb Excelentia. Té bitllets, monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 28 al 30 de novembre, Soleil Llach organitzarà unes jornades de valoració gratuïtes a la seva seu del carrer Beethoven 13 de Barcelona. Si desitja valorar monedes, segells o llibres antics, no oblidi demanar la seva cita trucant al 93 201 87 33 o escrivint a info@soleillach.com.
421, 422, 423...
Però què estàs comptant?
Doncs tots els articles que Servei Estació té en oferta aquest Black Friday. Fins i tot avui diumenge, cobren.
I en són molts?
Moltíssims! Més de 1.000! I amb descomptes de fins a un 30%!
Doncs para de comptar i anem a Servei Estació, al carrer Aragó 270 de Barcelona, i aprofitem el Black Friday.
I no oblidis que avui diumenge, Servei Estació Barcelona obre de 10 del matí a 8 de la tarda.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Ai, mossèn. Ai, mossèn.
Bon dia.
Espera, que tens el micròfon tancat.
Ojo.
Santa,
sí?
Santa Maria.
Sí?
No, no cridi.
Eh?
Santa Maria del Mar no...
Vinga amb el ple, amb el cor ple de joia.
No digui, eh?
No, per res de que m'hagi pres abans de vindre aquí, eh? Ojo. No.
La joia pot venir de molts puestos.
Tant. La porto
la d'inspiració divina?
Sí.
Pot ser com natural o...
M'ho dius a mi?
O forçada.
Però jo veig molts nervis, eh?
Molts nervis.
Saps d'on ve la inspiració divina, a banda dels nervis?
De... digue-m'ho tu.
Dels torrons, Vicent!
Ahí estamos!
Que ja els tenim en marxa, ja sabeu que Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Agramunt des del 1775, vostè ja hi era, mossèn, i la seva parròquia també, ens sorprèn cada any fusionant sabors i que es converteixen en una experiència totalment nova. Aquestes festes ens en porten fins a 10, crec que han embogit, o sigui, han dit...
10, eh?
Portaven dos. No, dos més, i després dos més, vinga. Entre els quals hi destaquen el torró de xupa-xups de maduixa i nata, que vostè, mossèn, va entrar en ebullició.
Després explicaré com me'l prenc últimament, aquest torró.
Últimament.
Sí, sí, sí.
Sí, és continuat.
Perquè ja, ho dic ja ràpid, el desfaig, el microones, me l'escampo amb llesques de... Jo vaig dir l'altre dia, el millor torró aquell que es menja amb pa. Endavant.
Per esmorzar, no?
El torró de xupa-xups de maduixa i nata, el torró de nata i nous de l'Albert Adrià i el torró de pernil, Enrique Tomàs.
Enrique Tomàs.
A banda del torró solidari de RAC1, que és el que heu d'anar a buscar, sens dubte, les tres varietats que hi ha.
Sempre.
Ja sabeu que Torrons Vicenç és el torró... Torró!
Ara...
Per cert, que li he de dir una cosa, mossèn, important, de cara a la setmana que ve, no? Perquè no es perdi.
Oh.
La setmana que ve canviem d'horari.
Sí.
Vull dir que la missa la farem no a les 12.
Perquè hi ha una altra cabalgata de feixistes.
No!
No
hi ha una cavalcada de reis.
Ah, en aquest cas...
Anem a agafar la carrossa i ens n'anem d'aquí.
A on?
Diumenge que ve, dia 3 de desembre, el Via Lliure es farà en directe des de l'antena Tren Lab de Renfe.
Ojo!
Ja sabeu que aquests dies s'està celebrant el 175 aniversari de la línia de tren Barcelona-Mataró, que és la primera de l'Estat. Doncs bé, nosaltres ens desplaçarem a un dels centres d'innovació de la companyia, Mataró, per saber com treballen, i us esperem allà a partir de quarts de 12, ai, 11 del matí. No rigui, mossèn, no rigui. Serem a quarts d'11, vull dir. Serem al Tecnocampus de Mataró, on coneixerem a fons l'antena Tren Lab, l'acceleradora de startups de Renfe, per impulsar la innovació tecnològica també a l'àmbit ferroviari. Passaran col·laboradors de la ràdio, gent de RAC1, també convidats i músics, com ara, per exemple, un petit tastet. Aquesta veu... A veure, aquesta veu? No tenim veu? Doncs no. No tenim aquesta veu.
Ahí està.
La de Meritxell Neder.
Ja la faig jo.
La germana.
La germana, ja la faig jo.
Que tinguem sort...
No sona així. Si la tenim bé, si no passa res. Meritxell Lederman, que és la germana de la Judit, passarà per allà perquè la gent del Maresme estiguin a gust. I entre tots els que vingueu, atenció, els que vinguin fins a Mataró la setmana que ve, sortejarem un regal molt especial, que és un pack per 4 persones per anar el dissabte 16 de desembre, 4 bitllets d'AVE, d'anada i de tornada a Barcelona-Madrid i entrades pel musical Matilda, el Nuevo Teatro Alcalá.
Nuevo
Teatro Alcalá. Que això vol dir que tu pots anar a Madrid amb l'AVE, anar i tornar, i encara fer coses allà.
Correcte.
Pots anar a dinar, pots anar a veure un espectacle i tornes, i escolta, estupendo.
Sí, sí.
Ja ho han vist aquest musical més de 250.000 persones. Ojo. En tot cas, per guanyar-ho... Mira, la Meritxell, oi? Ara. En tot cas, us esperem diumenge, dia 3 de desembre, diumenge que ve, al Tecnocampus de Mataró, a partir de 12:15, i a la 1 farem el...
Farem un embalat molt especial, eh? Pa toda mi gente de Mataró, con la bomber, con los cascos de moto...
És que hi ha molta cosa a Mataró.
Ai,
La nuit de Mataró...
Ja en parlarem això la setmana vinent. Avui centrem-nos amb l'homilia d'avui, amigues. Endavant.
Endavant, endavant. Les 12:23, la homilia que comença d'aquí un minutet.
Lliure, amb Xavi Bundó.
De luchar contra la muerte empecé, a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería y ahora ya.
Se acabó.
Y ahora ya.
Ara ja no estàs sola. Ara ja Espanya és una altra. Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
Estem molt contents de cuinar cada dia per fer-vos els millors croquetes i els millors canelons perquè els disfruteu a casa. Ara n'hem fet de crema de ceps, d'espinacs a la catalana amb panses i pinyons, i ben aviat de pollastre amb més verdures perquè els puguem menjar cada dia, i d'ànec rostit amb prunes, orellanes i pinyons, com ens fa la meva mare per Nadal. Esperem que els disfruteu amb família, amics i amb la gent que estimeu.
A Barcelona s'hi corre la millor mitja marató. El diumenge 11 de febrer de 2024 torna l'E-Dreams Mitja Marató de Barcelona a Paibrux. Tens al davant 21 quilòmetres en un recorregut ràpid i animat. Apunta't i uneix-te a una experiència èpica. Ajuda'ns a arribar als 25.000 participants. Inscriu-te a la web idreamsmitjabarcelona.com. Corre-la ràpida o divertida, però corre-la! No et quedis sense el teu dorsal. RAC1, emissora oficial de l'E-Dreams Mitja Marató de Barcelona, Paibrux.
Sent l'emoció de la carretera amb Motor Múnich i Motor Múnich Cadí. Aprofita aquests dies màgics per uns descomptes increïbles i més que màgics en tota la gamma de BMW i Mini. Vine a un dels nostres concessionaris abans de final d'any a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Vilanova i la Geltrú, Manresa i Vic. El viatge dels teus somnis comença aquí.
A RAC1 sorgeix una flama abraçadora amb aquests pijos de Nova York.
Dia lliure.
Són els típics inútils de la vida que estudien a escoles caríssimes tard. És a dir, aquesta gent no ve de viure sota el pont.
Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
Són uns autèntics fills de papà.
12 i 25.
Aquesta part del programa podria contenir traces d'eufòria i entusiasme. No és recomanable escoltar aquesta secció si esteu cuinant.
El programa no es fa responsable de res si se us crema el sofregit.
L'embalat del dia lliure.
Visca l'embalat.
Ha
estat molt tard, vaja.
Vaya merda.
Mossèn Òscar Nin, molt bon
dia. Bon dia, amigues.
Bravo.
Com esteu totes?
Ho he fet malament, això.
Eh?
Ho he fet malament.
Bueno, una mica avui els monaguillos...
Estan nerviosos.
Bueno, no direm res, perquè aquest cap de setmana ha sigut el sopar d'empresa.
Sí!
Encara estic rebent whatsapps de gent que encara està pels postos des de divendres.
Se m'ha dit que Jordi Basté va allargar bastant, eh?
Gambitero.
Bueno,
Gambitero, no parar per casa... Sí, sí. Bueno.
Ahir encara penjava fotos a Instagram, sí. Una cosa... Saps allò com quan vas de colònia, saps que vas a faltar?
Sí, sí, sí. I sobretot, tota aquella gent tan seriosa de les notícies, de política internacional.
He vist fotos.
Perillosíssimes. Gent fent caca entre dos cotxes al carrer Balmes.
És veritat, això.
Rujant, unes coses. Per favor.
Bé, com està, mossèn?
No es pot estar millor, no es pot ser més guapo i no es pot tindre més calés.
Jo i el cor.
Correcte.
Bé, avui porta la indumentària rentada i planxada.
M'he posat la camisa del PNV.
Perquè avui és d'aquelles ocasions on ha vingut molt ben acompanyat el mossèn.
Sí, sí.
Pista, perquè ahir ja ho vam explicar, però hi ha algun despistat. Pista musical.
Ara que la nit s'ha fet més llarga,
hi ha gent que va tenir lipotímies ahir, eh?
Sí.
Sentint a Judith Niederman, que sí, més va venir aquí, va tocar-la en directe, tota la pesca.
Va ser molt bonic. Escolteu, avui hem engranat la... Posa'm una miqueta de Santa Maria del Mar.
Santa Maria del Mar?
Posa'm una miqueta,
una miqueta de Santa Maria del Mar. Ara.
Amigues!
No.
Efectivament.
Calmis, mossèn.
Avui hem engranat la parròquia, con flores a Maria, que es diu, i també, per què no dir-ho, amb flors de Maria. Amigues, avui és un gran dia a l'embalat perquè tenim una persona que admirem, respectem, i sí, també formem part dels hooligans que defarem a capa i espasa la seva artisticitat, la seva manera de fer, i per agrair-li personalment que gràcies a la seva música va educar a tota una generació en descobrir sonoritats, bandes i solistes que anaven molt més enllà de l'entreteniment imperant en el pop-rock de l'època. Avui tenim a l'embalat el Josep Tio.
Josep Tio, molt bon dia.
Bon dia, Josep! Oh!
Aleluia!
Molt content d'estar aquí. Ja estic molt engorilat, ja, cridant ja des del primer. Com estàs, Josep? Tot...
Això s'ha de guardar pel final.
Sí, però no puguis. Joder.
Els estàs escoltant,
no sé,
ja, eh?
Sí, sí,
mossèn,
sí.
Jo no crec que pugui aguantar una missa que comenci amb crits i acabi amb crits.
Sí, correcte. Ja estic molt engorilat, eh? Bueno, vaig a veure.
Una mica vermellós, fins i tot.
Sí, no, amb fogots.
Oh, fogots i molts nervis. Posa'm una mica de música, sisplau.
Posa'm,
per favor, per favor.
Ahí estamos.
Hem de dir que mossèn Nin, va ser la setmana passada o l'anterior?
Un parell de setmanes.
Que va fer gairebé un panegíric al voltant de la figura de la persona que ens acompanya avui, i és un plaer, és un gust comptar amb ell, el guitarrista, compositor de Sopa de Cabra, l'home que va fer i va parir les cançons més emblemàtiques de la banda, l'Empordà, el Podré Tornar Enrere, el Mai Trobaràs, el Far del Sud, que sonava fa uns dies també el Cançó Nederman, el Boig de la Ciutat o el Camins, que està sonant ara mateix de fons. I tu reivindicaves, per tota aquella gent que no ho va sentir, reivindicaves la seva figura de totes aquestes dècades dedicades a la música, no?
Sí, el Josep és una peça clau amb aquesta explosió que va haver-hi al pop-rock català de finals dels 80 i principis dels 90. Tots ens en recordem aquell mitiquíssim concert al Palau Sant Jordi. Però el Josep va més enllà d'aquí. El Josep és allò que els crítics de rock i els crítics musicals anomenem, no ja per edat ni per això, és que és un clàssic. Gràcies a ell, molta gent, a banda de Sopa de Cabra, vam descobrir unes sonoritats de songwriters americans, del pop-rock relacionat amb el country i tota la historiografia musical dels Estats Units, i unes sonoritats que a l'època es van quedar una mica soterrades, aquesta artisticitat de la que sempre parlem a l'embalat, es va quedar una mica soterrada en aquest batibull d'aquest pop-rock català que es barrejava també una mica el concepte de festivitat. És igual si tocaves a dos quintes un ska, xistun, l'important era fer xerinola i fer tal. Avui hem vingut una mica a posar els punts sobre les is, sobre per què el Josep està aquí i no una altra persona.
El Nin va fer això, el que dèiem, no? Un elogi a la figura de Josep Tigo fa uns dies, i de fet ens vas enviar un missatge, Josep, dient-nos que t'havien passat l'embalat, perquè aquell dia no l'havies pogut escoltar, diguem, parlar del pop rock català dels 80 dels 90, i cito textualment el missatge que el que va dir de tu, mossèn Nin, et va fer estarrufar i enrojolar a parts iguals.
Sí,
tu ets un tipus tímid, diries?
Sí. Soc un tipus tímic i tinc el petit drama que m'agrada la música i que per fer el meu ofici he de pujar en un escenari.
Clar. Si et quedessis a casa tocant no t'hi podries guanyar tan bé la vida, diguem-ne.
No. I segurament algun dels millors moments el passes creant el moment màgic de que passa alguna cosa interessant com aquesta cançó com Camins. Doncs és un dels moments més bonics i més íntims. I de fet al final jo el que he intentat sempre és fer alguna cosa que m'agradi a mi. Digui, si com a mínim m'agrada a mi, potser podrà agradar algú més.
Això com ho farem avui, Nin? Perquè crec que hem triat unes quantes cançons, no sé si ens les ha portat totes al...
No,
el Josep.
Després la penjarem a l'Spotify del programa. El Josep ens ha passat una playlist amb 20 temes, hem escollit 10, i si... Perquè ara començarem, ara faríem una mica de Maria Teresa Campos, Mesa Camilla, és Habla de lo tuyo, Ver a vender el pescao, bla, 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 que s'ha acabat Terel una estona, i després ja parlem de la xitxa gorda. El Josep està avui aquí perquè jo vaig fer un comentari a Mantena, que després he rebut gent de la vieja escuela, com diem els rockeros, que hòstia, que tenia moltíssima raó amb el que deia. El Josep és una figura capdalt, no només a la Sopa de Cabra, sinó a l'artisticitat d'aquest país, perquè aquest senyor, si fóssim americans ara mateix, aquest senyor estaria ja al Rock and Roll Hall of Fame, i aquest senyor per el seu art, com ho fa i com transmet, pràcticament, perquè ens fem una idea, dels cantarem una miqueta de rock, aquest senyor podria estar a la banda de Tom Petty, però sobrat.
Això, deixa'm dir una cosa, que a vegades, i aquest país és especialista en això, no? Que quan el tens molt a prop, costa de valorar, i sobretot l'èxit, a vegades tapa l'art. No sé si m'explico.
Sí.
És a dir, que un grup sigui molt exitós, a vegades... fa allò que surt gent dient bueno, és que clar, perquè són són per al gran públic, i es tapa que aquell gran èxit que ha significat vendre moltíssims discos i ser molt popular en un moment determinat, que és que a sota està molt ben fet, és que està molt ben fet, i que hi ha molt art, hi ha molta música, hi ha molt escoltar música.
Bueno, i en cert, i perquè a vegades tampoc ho tries, vull dir, i sobre Camins i sobre Tom Petty i unes quantes coses, dir, primera, que jo recordo quan vam fer aquest disc, va ser la primera, i mira que era l'últim disc de la primera etapa de Sopa de Cabra, que vaig dir, per fi hem fet alguna cosa que està bé.
Això vas dir, eh?
Sí, sí.
Això vas dir, eh?
Per fi. Sí, sí. Va ser la primera vegada que, després de gravar una cançó, vaig dir, ara sí ho has fet bé. Aquesta vegada ho has fet bé.
Amb el Camins va passar això.
Sí, amb el Camins. I després he de dir que també, al final de la
gira... Però què passa? Que no ets, perdona, que no ets... No t'agrada el que fas? Et costa molt
ser... Bueno, no soc molt bon guitarrista. Va haver-hi algun moment que vaig descobrir que si tocava molt, si estudiava molt guitarra, composava menys. I vaig dir, pues, millor que no sàpigues tocar tan bé la guitarra i que segueixis composant, que és el que fas bé, perquè l'altre no seràs mai en Satriani, ni t'hi costaràs. O sigui, i una mica... Bueno, sempre, sí, sempre he estat competint les mancances, tot i que he d'admetre que tampoc ho faig tan malament, però
és brutal, això, eh? Que pensis que una persona com Josep Tió pateix per les seves mancances musicals és la punyeta. O sigui, la falta de... O la por... que a vegades ens pensem que és cosa només de determinada gent, sí. I que en realitat la teniu tots, fins i tot els que esteu formant part d'una de les bandes més importants de la història del país.
Sí, bueno, inclús la... Com es diu allò? Allò del farsant o del no sé
sí,
què...
Sí, ara em sortirà, el síndrome de l'impostor.
Sí, a vegades l'he tingut, allò, no, tampoc tinc tant de talent com per tenir aquest èxit. O sigui, moltes vegades he pensat, no, jo sóc molt... Bueno, clar, és normal. Bueno, no, de fet, jo admiro la gent que els encanta pujar a l'escenari i que s'ho creuen i que... Penso, hosti, quina sort que tenen, tu.
O sigui, amb el que sí, em costa
sí.
A mi...
Sí, a més, segur que ho disfruten molt més.
O sigui, mai has tingut aquest moment de pujar a l'escenari i me'ls menjo? No? Vas a...
Bueno, has de pujar una mica amb aquesta actitud, però...
Per dintre?
Bueno, una cervesa ajuda a prendre aquesta valentia, tot i que ara últimament ja he decidit que ja no, que ja s'han acabat. Ja me les he pres totes.
Ja, no beus alcohol?
No, des de la ressaca de cap d'any, d'aquest any...
Ah, sí?
Allò típic de la ressaca, és dir, no tornaré a veure, no sé què...
La cançó vegada... del Caravent, no? Sí. No penso tornar a veure mai més.
Doncs aquesta vegada ho vaig fer, tu. Sí, bueno, em vaig esperar 15 dies perquè tenia un dinar.
Mm-hmm.
El dia 15 de gener.
No, ja va caient,
Aviam, no ho fem malament, comencem amb bon peu.
Però no és que hagis tingut problemes, sinó que senzillament vas dir que...
Bueno, les coses cansen, inclús aquestes.
Clar. Posa'm bueno, una altra...
Segona cosa de Tom Petty i el Camins, que és que, curiosament, aquesta cançó, un dia escoltant una cançó de Tom Petty, vaig dir, mai he fet servir aquests acords. Mai he fet servir aquesta seqüència d'acords i provant va sortir Camins. O sigui, és una cosa que tampoc... ojalà ho pogués fer sempre. Dir, mira, vaig a provar amb aquests acords que va fer servir... Jo què sé, John Lennon, aviam qui surt i que sempre et surtis una cançó molt bonica. Doncs aquesta vegada va passar.
Per tant, aquesta podríem dir clarament que Camins és inspiració de Tom Petty.
Està fet... la inspiració americana sempre hi és. Jo em vaig donar compte que segons com el grup de folk és el culpable de que jo tingui aquesta vena americana, perquè de fet vaig créixer cantant No serem moguts i aquestes coses. Tot aquí hi havia la cançó catalana amb Llach, que també l'havia sentit molt. Podem va influir més, sense donar-me en compte. Em vaig donar compte al cap de 20 anys quan van fer un disc d'homenatge al grup de folk i vaig dir, però si això és el que jo m'ha amat.
Clar.
I és música americana, bàsicament. I després amb l'Springsteen també molt i altres, i en John Cougar i tants d'altres.
Deixa'm dir una cosa, perquè Josep, acabes de dir, hòstia, vaig preferir deixar de no tocar tan bé la guitarra i dedicar-me més a la composició i al d'allò. Hòstia, si en Josep Tió diu que no toca tan bé la guitarra, d'aquí cap avall demano ara mateix que entregueu les guitarres a tota Catalunya, aneu a la primera parròquia que teniu, escolti, ha dit el Josep que no toca bé la guitarra, jo entrego la mia, eh? Entregamos les armes.
Va, més música. I d'això que me'n dius?
Mira, aquesta,
si tu sents aquesta cançó, què penses?
Aquesta cançó era influència, més o menys, de... com es deia aquella? He tingut el nom, m'ha passat pel cap.
Dóna'ns una pista.
Ja em surt, sí, ja no una cantant canadenca.
Ah, calla.
Alanis Morissette?
La Morissette?
Sí, sí, sí.
La Morissette.
Sí. Calla. Doncs pues ara que està... A veure, sí. A veure, doncs... Pues, sí. Molt fort. Sí, és Alanis Morissette.
Sí, és increïble.
És influència. Bueno, sí, sóc molt influenciable.
De l'irònic.
Sí. M'ha rebentat el cap.
Bueno, és que aquell disco era, era de principi a final, era un discarros. I jo sempre, bueno, van sortint les coses, surten, o sigui, t'entren i després tu estàs improvisant i et surten no saps Bèstia. Com, coses que tenen
és
a veure.
És cert que és Alanis Morissette.
Sí, fixeu-vos que poques vegades escoltarem a un artista a parlar de les seves influències i inspiracions d'aquesta manera que l'està fent el Josep. Normalment, a l'ego del rockero i d'aquestes bandes tan grans, és a dir, no, esto lo hice yo,
debajo
de una troqueladora de 800 quilos, sense llum...
L'anècdota divertida d'aquest tema és que quan li vaig posar la maqueta, jo cantant amb la... perquè la discogràfica, bueno, i el pròxim disco què, ja tens alguna cançó? Sí. Li vaig posar aquesta cançó cantada per mi sense lletra ni res, i després de sentir-la va dir, i en tens alguna altra?
No va agradar?
No.
Això és boníssim quan passa.
Sí. Però aquesta... clar, jo li veia el potencial, però clar, era allò, clar, ell no li va veure res.
Era una melodia, no?
Això, Josep, va passar a Madrid o a Barcelona?
A Girona.
A Girona.
A Girona, sí.
Val, escoltant la gent de la discogràfica, a Girona, escoltant lo nou que estaves fent.
Sí.
Tremendo, bèstia, tremendo. No, bueno. Una salutació a la gent de la discogràfica, eh? Des d'aquí una abraçada, escalf.
Escolta, abans de que ens posem a repassar cançons que,
sí, diguem
que són influències teves.
Sí, són cançons que m'han agradat moltíssim sempre. Sí, sí.
Ara que estàvem sentint Camins i... clar, vosaltres us vau separar el 2001.
Vam fer una aturada indefinida, que passa que sempre s'ha dit que vam plegar, però no. Quan vam anunciar vam dir, fem una aturada indefinida.
Vau dir això, eh?
Sí.
Què va passar llavors? O sigui, què necessitàveu? O què necessitaves tu?
Em sembla que hi havia molt d'agotament ja del projecte i tothom tenia ganes de fer altres coses. I doncs ja està, jo crec que has de seguir una mica el dictat de lo que et vingui de gust fer, encara que sigui un fracàs. És millor haver fet el que tu volies fer que no pas quedar-te en un lloc que potser no t'hi sents prou còmode.
Tu vas pensar que ja no tornava? Sopa de caure?
No, bueno, jo és que sóc dels que dic, diguem que és indefinit, no diguem que és per sempre, perquè com pots saber-ho? O quan vam fer els concerts del Sant Jordi, diguem que és un concert onídic, per què ho he de dir? Perquè així es vendrà. I és una tonteria. Llavors, si ho venem, què? Ja no en farem cap més. I què va passar? Que ho vam vendre tot i vam estar un mes pensant, bueno, i ara què fem?
Com ho diem, això, no? Què els hi diem, ara?
Fixa't la importància, el que acaba de dir el Josep, que és el que pensem molts crítics de música. És a dir, ha passat aquesta setmana amb el Gisbert del Manel.
Sí.
És a dir, escolteu, una banda s'acaba, excepte els Stones, que ara parlarem, quan es mor la gent. No feu com Mike Jagger, que aneu reclutant hologrames, ara se me muere uno, pongo un holograma, ara porgo un argamboy tocant el baix, ara... No, Sopa de Cabra i el Josep, pues, el dia que no estiguin en aquest món, allà s'acaba una banda de rock. I és així, amics.
Escolta, què us sembla? Comencem la playlist, perquè són gairebé 3/4 d'hora.
I tant, bueno, però avui se m'ha dit que podíem, com que ja el Barça ja va fer el ridícul... podem estar avui fins a les 5:30-6 de la tarda. Jo ja he demanat pollastres a les pizzas, i totes aquestes coses. Va, escolta, Josep, ens vols presentar el primer tema que ens has posat a la playlist, que és el del Jackson Browne, el de The Load Out del 77. Què ens dius d'aquest tema?
Doncs res, que és una cançó que m'encanta. Una cosa curiosa també, que és que quan una cançó m'agrada molt, no sé què passa. O sigui, sóc incapaç d'analitzar què estan fent. Saps? Jo quan m'avorreixo escoltant música em poso a escoltar el que està fent el baixista, el que està fent la bateria, els acords pels que passen, què fa la melodia. Quan una cançó m'agrada, em deixo portar i sóc incapaç de saber què passa.
A veure aquesta, doncs. Això no és el Jackson Browne, efectivament.
Sí que ho és, sí.
Però comença així la cançó?
No.
Podem posar el versió llarga? No ho tenim, no. Vale, doncs està tallat. Des d'aquí, val.
Escoltem, puja, ara ve la tornada.
Wander around backstage.
Escolta, Quinta Marral, estem escoltant The Low Out Out, un tema del 77 que està a l'àlbum Running on Empty del Jackson Browne. És una meravella el que està sonant. Sí. Josep, ens explicaves una anècdota a micro tancat d'aquest disco, que només hi ha gent, ara ho parlàvem també, els músics tenen un cervell que és diferent al de les persones. El Josep ara es parlava de quan m'agrada una cosa, em foto dins de la música i m'oblido de tot. Ara, hòstia, si em començo a avorrir, ja per un costat de l'orella, mentre la línia de baix, per l'altra la melodia, aquesta gent no tenen cervells, tenen PCs.
Bueno, no, de fet, t'hi fixes, és com anar a buscar bolets, no? O jo primer vaig anar a buscar espàrrecs i no havia res. No, però si mira... No, jo el mateix, o sigui, sé quan treballes amb això t'hi acostumes. I sí que hi ha una cançó en aquest disc que se sent l'embrague, però això perquè m'ho van explicar. Clar. Se sent l'embrague de l'autobús, perquè està gravat a l'autobús, és un disc gravat de gira, anaven gravant les proves de so, i hi ha una cançó que està gravada dins de l'autobús, hi ha un moment de pausa, que sent...
No, espectacular, sí.
És brutal,
és increïble. Escolta,
per tu aquesta cançó què seria? O sigui, l'escoltes, la vas descobrir, recordes un moment, et porten a algun lloc?
Home, sí que és cert que a una edat, als 17 anys...
Importantíssima edat,
sí, a descobrir certa música. Fins aquell moment havia anat molt als clàssics, també influenciat pels germans, perquè tinc dos germans més grans, que si Rollins, que si Beatles, que si Deep Purple, que si Led Zeppelin, no sé què, i començar a fer amistats que et fan escoltar altres coses. Una d'aquestes em va fer escoltar aquest disc, o també la Carole King, o... Sí. No sé...
Ara anem amb
Carole
ella.
King, ara anem.
Però escolta'm una cosa, vull ressaltar aquesta... el Jackson Browne com un dels songwriters, el que diuen als Estats Units songwriters, aquí diem cantautors, jo prefereixo dir autors que toquen instruments i tal, és un dels més importants a la història de la música popular. I parlant de Carole King, anem a escoltar la segona selecció del Josep, que és per mi una absoluta meravella i sona ara mateix de l'embalat, You Make Me Feel Like a Natural Woman.
Hombre.
Looking out on the morning rain, I used to feel uninspired, and when I knew I'd have to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind.
Mentre escoltàvem la música, el tio ens diu que, clar, del descobriment d'aquesta cançó. O sigui, tu vas descobrir una cosa important de dins d'aquesta cançó en un moment determinat.
No, aquesta cançó, tot el disc.
Tot el disc.
Hi ha dos pianos tot el rato sonant. Hi ha un que fa els acompanyaments.
I aquí tenim dos pianos a l'hora.
Sempre. Tot el disc hi ha dos pianos. Un que va fent les frases i l'altre que va fent xung, xung, xung.
Com la base, no?
Sí, més els acords.
Sí.
I vaja, és però una cosa que, bueno, que no vaig descobrir fins 20 anys més tard. Un dia vaig tornar a posar i dic, pues hi ha dos pianos.
Hi ha dos pianos aquí.
No. I això vas decidir aplicar-ho?
Sí, la cançó Silencis que vam fer amb en Lluís Gavaldà del documental Rock and Cat.
Oh, que han documentat.
Sí, i vam fer una cançó junts. I jo aquella l'havia acabat de composar amb el piano, lo vaig començar amb guitarra, però no trobava la solució, i un dia tocant el piano va sortir la manera d'acabar-la i vam decidir gravar-la així, amb dos pianos.
Sí.
Va, seguim.
Deixa'm dir que has escollit a Carole King. En aquest programa som també integristes de Carole King, James Taylor, bé, hem dedicat especials a tal, i ara recordem que està sonant a un tema de l'àlbum Ojo, correcte, gràcies.
Tapes Dry, no, potser.
Tapes
Dry.
La gent del Baix Llobregat, que tenim aquest català i aquest
salat. Jo crec que és
Tapes Dry. Tapes
Dry, Tapes Dry. Exacte, Josep, parla...
Dit en català.
Parla com s'ha de parlar tot el...
Digueu bé, carai.
Tu anaves a Discos Castelló i no deies...
Oiga, saqueme el trapestri. No, el trapestri aquí, hombre.
Escolta, i ara anem amb l'altra selecció, que per mi és, bueno, poques coses hi ha per sobre d'aquesta gent. Anem cara a barraca. Sona Sara, de Fleetwood Mac.
Said you give me love, but you never told me about the fire.
Sara, de Fleetwood Mac, què ens dius, tio, d'aquesta cançó?
És que seria com explicar per què t'enamores d'algú.
Ara.
O sigui, no hi ha res a explicar. O sigui, és una cançó que m'entra la vena directa i que m'enamora.
Sí.
I què té? No ho sé. No ho sé, no l'he analitzat mai.
És aquella sonoritat dels Fleetwood Mac que poques bandes en la història del rock et transporten a un altre posto. Amb un altre puesto, i és el que diu aquesta relació que tenim moltes persones, que ens agrada molt la música, amb temes o discos relacionats en èpoques de la nostra vida, amb amors, desamors, coses bones, coses dolentes. Hi ha gent que ho relaciona amb altres coses i tal, i és que ens agrada molt, molt la música. Jo sempre, i molta gent tindrem presents, en els millors moments de la nostra vida estan associades a una cançó, i els pitjors també. Sara, de Fleetwood Mac, és un pertany a l'album Task del 79, que és un disc fonamental en qualsevol discografia decent que tingueu a casa.
Abans un oient ens deia que a cada casa hi hauria d'haver una còpia del Tapestry,
sí,
o Tapestry,
correcte,
com deia el tio. Que per si hi ha gent que ens pregunta quina cançó t'hagués agradat compondre, tio. Alguna d'aquestes, potser, dels que estan... Allò que penses, m'acaso un dient, això no podria haver sortit.
No n'hi ha cap en concret, però hi ha una cosa que tinc pendent, que és algun dia fer una cançó amb només dos acords, com el Born in the USA, que només té dos acords.
Diga, ara. Aquesta va per Jofre Llombard, el nostre amic. Endavant, digues com està fet Born in the USA, sisplau.
Pues és una frase de guitarra que amb dos cordes fas plink, clon, tan, tling, ton, tling.
És que és això, clink, quieta, clink, clon, clink. És que és això. No, cuidao com Born in the USA.
Però s'ha de trobar el kitty-clink-clink.
Amb dos dits. I les dues últimes cordes de la guitarra, et faig la frase.
I ja està. I darrere, amb dos dits i tal, tens a Clarence Clemons, a tota aquella gent que et recolza amb això, no?
I algú capaç d'estirar un sentiment durant uns minuts amb només dos acords.
Correcte.
Que és la màgia d'aquesta cançó. O sigui, com estirar, que de fet és com un conte, una cançó. Una cosa, una petita idea, estirar-la al màxim.
És fantàstic. Deixa'm recordar una coseta, perquè només aquí... No, el Josep Sopa de Cabra... No, ojo, el Josep té tres discos en solitari, Avui és demà, del 2004, Els 5.000 nits, que recomano especialment, del 2006, i Els teus cels, del 2008. Mm. Vas parar aquí, i sé que vas fer coses amb Fora de Sembrat,
sí,
i cosetes així, però... Com està el... Ara, atenció a la pregunta, Com està el tema, Josep? Com està el tema ara?
Doncs ho vaig deixar en el moment més àlgid de la meva carrera. O sigui, ho vaig deixar quan ja començava a sentir-me còmode. Me recordo que el primer concert que vaig fer vaig dir bona nit, i em sembla que fins que no vaig acabar no vaig tornar a dir res. I no sé si vaig aixecar els ulls cap al públic amb tot el concert. I al final ja vaig anar aprenent a ser un frontman. Quan anava cap al concert pensava, bueno, entre tema i tema... Pots parlar d'això, d'avui... Intentava, no sé, explicar alguna cosa del viatge que havia tingut cap allà. No passo massa bé. I cada vegada que em demanen, escolta, no pots venir a cantar una cançó? És que no saps el que m'estàs demanant. No m'agrada gens. M'agrada molt cantar, però no m'agrada gens pujar a un escenari.
Fixeu-vos lo important. Tenim aquí un dels històrics de rock català. I, hòstia, ja s'està dient que, hòstia, a veces me quedaría en casa, ¿eh? Antes de subir al...
Això cada cop més.
Cada cop més, no?
Molt bé. Vinga, va, una miqueta de Tom Petty quan falten 5 minuts per la una del migdia. Vinga.
Tira! El Tom Petty té el seu guitarra tota la vida, que és el Campbell. Uf. I veus, ja està resoplando. T'ho dic ara i a la cara. Tu ets el nostre Campbell. Així, sí, tu pots dir ara... No, ara m'aixeco i et trenco la cara. No, el que jo digui, Josep, és així. En les teves sonoritats, quan toques la guitarra, quan composes, quan fas... A molta gent ens ve que tenim certa... El que diem, hòstia, és que tengo más de 5 discos en casa. Sé pràcticament del que parlo. Ens retrotraus aquestes sonoritats. Gràcies a ficar aquestes sonoritats dins dels discos de Sopa de Cabra, molta gent vam descobrir els Tom Petty de turno, els Fleetwood Mac...
La veritat, vau descobrir la veritat.
Ara, paraula de Déu, Josep, paraula de Déu. Què es dius de Tom Petty?
Doncs, home, és poder un autor paradigmàtic d'aquest nou country, rock, molt personal, insubornable, també. Jo crec que és una persona que ha fet sempre, bueno, com altres, com Neil Young, però molt fidel al que ell creia i el que ell volia fer. És que m'he recordat que està mort, ja, pobre.
Sí, correcte, va traspassar. Creus que tot això ja s'ha acabat? Vull dir, el rock al 2023, en la nostra societat contemporània, amb les xarxes socials, que la gent ja només mira vídeos de 15 segons, que es poti cada dia, l'altre dia hi havia un simpòsi, no sé on, de crítics i tal, deien, jo com que també porto l'edició d'un digital, escolta, jo cada setmana rebo 100 discos al meu correu, 100 discos, sí, és inassumible.
Impossible.
És inassumible. Sí, sí. Això... Aquest cuidar els discos, aquest tindre aquestes sonoritats, desmarcar-te del borregam, Josep, això ha desaparegut?
Mira, l'altre dia estava parlant amb un músic i productor, i perquè fa poc, ara es porta això de les col·laboracions, i vam fer una cosa amb un jovent, i ells ho fan tot directament a l'ordinador. I és que m'estic donant compte que el que jo faig és antic ja. O sigui, jo toco un instrument, jo faig sabates, jo estic amb les mans fent coses, i en pocs anys això ha passat de ser una cosa, no dic que antiquada, però sí antiga, d'una altra època.
Sí.
I que segurament serà més difícil trobar gent que toqui bé un instrument. Igual seran igualment molt creatius i faran coses espectaculars, però és una època que sí, que segons com, s'està acabant.
És així.
Va, mira, posem una miqueta més de música d'un autor que em sembla que tu també ets un gran autor i un gran fan.
Jo he agafat ara mateix, jo he escollit un tema que no has escollit tu, però sona ara mateix a l'embalat, Ryan Adams. Oh, one day when you're looking
back, you were young and mine, you were sad. Per què has triat Ryan Adams?
Perquè ell, el Josep, també m'ha fotut una cançó que precisament també és d'aquest disco. Ryan Adams era als mitjans dels 90, era el nen mimat d'Estats Units, aquella recuperació. Als Estats Units sempre estan buscant històricament qui serà el nou Gran Parsons, qui serà el nou... qui seran els nous Flying Burrito Brothers. Per què? Perquè agafen tot això que ha dit el Josep, tota aquesta tradició del rhythm and blues, del country, del rock. Insisteixo que el rock és una invenció americana. Repeteixo que The Rolling Stones són anglesos, que van anar a Estats Units, però el rock és americà. Hem escollit el Josep i jo, aquest senyor, perquè ja hem parlat abans, aquest senyor és un xalat tremendo, però té 3 o 4 discos que són increïbles, no, Josep?
Si no, aquest, jo els noms no me'ls sé, el de la cinta, el de la bandera...
El Josep,
portades.
Correcte, aquest és el Heartbreaker del 2000, el que està sonant ara.
No, a més, el vaig poder veure aquí a Bikini, aquí, molt a prop, i va sortir borratxo, amb una ampolla de vi a l'escenari, i el primer deies...
Mare Déu, senyor.
Sí, anem pel Pedregar.
Sí.
I després va agafar l'acústica, va fer un parell de cançons ell sol, i es va centrar, i bueno, algú que defensi d'aquesta manera una cançó, que per cert, ara no té res a veure, però sí, la Taylor Swift, vaig veure el documental, aquell mm-hmm. d'aquí no sé quina gira, i una cançó que la toca al mig de l'estadi, ella sola, amb acústica, i dius, vaya tia.
Mm-hmm. Poderío que té.
Uf!
Sí.
O sigui, algú que sigui capaç de fer això... A mi, t'ho corrobat.
És increïble.